Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Banc Central Europeu rebaixa per primer cop en 8 anys els tipus d'interès i ho fa reduint un quart de punt als tipus després de 2 anys de pujades consecutives. Maria Pagès.
Els experts ho consideren moviments molt modestos, menors del que s'esperava fa només uns mesos per culpa de la inflació. El doctor en Economia, Josep Lladós, ha confirmat a la xarxa que es tracta d'un anunci ja previst i que els fa ser poc optimistes de cara a noves rebaixes.
Ha estat una decisió que la major part dels analistes financers havien descomptat. És a dir, estava prevista aquesta disminució dels tipus d'interès a començament d'any, un cop havíem vist quina era l'evolució de la inflació, però que arriba com a mitjans d'any i que ens fa ser molt, molt prudents de cara al futur. I a hores d'ara estem descomptant que el més probable és que es redueixi només mig punt, com a molt un 0,75.
El restaurant barceloní Disfrutar ha coronat com el millor del món segons el rànquing de la publicació britànica de referència The World's 50 Best Restaurants. L'anunci s'ha fet a Las Vegas, als Estats Units.
L'establiment Disfrutar està ubicat al districte de l'Eixample de Barcelona i el lideren 3 chefs ex-Bully, Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes.
Ha sido un momento mágico esta noche porque no nos lo esperábamos y hasta el último segundo ha habido esta sorpresa y esta emoción. Lo recordaremos nosotros tres toda la vida.
Queremos dedicar, ¿no?, que Disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra.
Es verdad, no lo podemos ocultar, que en el último año hemos soñado mucho en este momento.
Salut vol implantar l'ús de drons en el transport de material, mostres i fàrmacs a partir de 2025.
Els primers a testejar la mesura seran els hospitals de la zona metropolitana Nord i l'Hospital d'Olot.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
En parla Núria Abdon, representant de la Fundació TIC Salut Social.
En l'àmbit d'emergències és per donar suport, sobretot al SEM, en comunicacions, il·luminacions. En el cas logístic, que seria el cas de les transport de les mostres biològiques, no només englobaria el transport de les mostres biològiques, sinó també dispositius mèdics, farmacologia, i en el cas assistencial seria per donar suport clínic, sobretot en pacients amb deteriorament cognitiu.
En cultura, Lucía Fumero inaugurarà la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic.
La trobada musical la celebrarà del 18 al 21 de setembre. A banda de la pianista i cantant que presentarà l'espectacle Folklore, el festival acollirà 29 estrenes i espectacles en directe.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Ho explica Oriol Roca.
És la fira professional de música més antiga d'Europa. Potser fins i tot, no ho hem mirat, però d'arreu. Tenim dues línies de programació molt marcades, una que és els concerts que passen a plaça i al Sucre i a la plaça dels Màrtirs, però és per això que encara que sigui programació off, i tota la part que està concentrada a l'Atlàntida, que són els concerts més destinats a professionals, coses que s'estrenen i que estaran girant durant l'any següent.
I en esports, Toni Castro, el Barça de futbol sala té un partit de caixa o faixa aquest vespre a Cartagena.
Els blaugranes juguen a partir de 8:45, el segon partit de la sèrie de semifinals. Després de caure al Palau dilluns, al Barça li cal guanyar per forçar el tercer partit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura de ple estiu, la que estem tenint aquest dijous, i de fet a moltes comarques s'estan assolint les temperatures màximes del que portem d'any. Molts valors per sobre dels 30 graus, molt a prop dels 35 en alguns municipis de l'Empordà i també del Pla de Lleida. Tot plegat amb un cel que està portant alguns núvols prims, molt poc destacables, també algunes nuvolades fruit de la calor que estan creixent a l'Alt Pirineu, i de fet algun ruixadet ha arribat a caure i encara en continuarà caient cap a l'Alt Ripoll o l'Alta Garrotxa, però bàsicament ja la Catalunya Nord. Aquesta brisa, per altra banda, que es torna a reforçar aquest vent de marinada alta, especialment al Pla de Lleida. Aquesta matinada i demà tindrem un cel una miqueta més lletós, més emblanquinat. Arribaran núvols des del sud, també polsim en suspensió, i una temperatura molt i molt suau. Aquesta nit ja serà molt càlida a gran part del litoral. Demà tornarem a fregar els 35 a 37 graus a ponent, i demà, en algun moment, amb alguna gota de fang, sobretot al voltant del migdia, però poca cosa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem destacant dues incidències al tram sud de la P7. D'una banda, Castellet i la Gornal. Hi ha dos carrils tallats en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle, i més avall, a l'alçada de Santa Oliva, hi ha només un carril obert per un accident i dos pilotes de cua també en sentit sud. A banda d'això, destacar, doncs, retencions més o menys habituals a vies properes a Barcelona, com per exemple la C58 i la C33 entre Montcada i el Nostra Trinitat. A la C58 està el carril Busbau obert per tots els vehicles per descongestionar aquesta via. També destacar la C32 amb cues a Sant Boi en tots els sentits de la marxa, o l'autovia A2 amb retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí de sortida. Pel que fa a la ronda de dalt, veiem cua en sentit Trinitat des de la carretera d'Esplugues fins Horta, i també veiem cues en sentit Trinitat a la ronda litoral entre la zona franca i la Barceloneta, on també hi ha retencions en sentit Llobregat, en aquest cas des de Fòrum fins a la Barceloneta. De moment això és tot des de Catalunya de Trànsit. Molt bona tarda.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Banc Central Europeu rebaixa per primer cop en 8 anys els tipus d'interès i ho fa reduint un quart de punt als tipus després de 2 anys de pujades consecutives.
El BCE ha anunciat aquest dijous una baixada del 0,25 punts del tipus d'interès fins al 4,25%. D'aquesta manera es tanca el cicle de 10 pujades consecutives iniciat el juliol del 2022 fa gairebé 2 anys. Els mercats financers ja preveien aquesta retallada d'acord amb el que han deixat entreveure les últimes intervencions públiques dels consellers del BCE. Es confirma així la primera baixada del tipus des del 2016. A partir de llavors van mantenir-se en el 0% durant 6 anys, fins que el juliol del 2022, en ple brot d'inflació, el Banc Central Europeu va decidir començar a pujar-los. La decisió, però, no assegura que hagin de venir més baixades immediates. La presidenta Christine Lagarde ho ha deixat clar a la roda de premsa d'aquest dijous, en què ha subratllat que l'objectiu del banc és que la inflació torni al 2% a mitjà termini.
En qualsevol cas, els experts ho consideren moviments molt modestos, gairebé simbòlics, menors del que s'esperava fa només uns mesos, i és que la inflació persisteix al voltant del 3% a la zona euro i als Estats Units, i sobretot en estats com Alemanya, França i Espanya mateix. Per tot plegat, es mostren també prudents de cara a noves rebaixes. Albert Güell.
En declaracions a la xarxa, el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, Josep Lladós, ha reconegut que la decisió del Banc Central Europeu ja estava prevista pels analistes financers, però per a principis d'any. Ara arriba mesos després i això els fa no ser optimistes cara a noves rebaixes.
Ha estat una decisió que la major part dels analistes financers havien descomptat. És a dir, estava prevista aquesta disminució dels tipus d'interès a començament d'any, un cop havien vist quina era l'evolució de la inflació. Però que arriba com a mitjans d'any i que ens fa ser molt, molt prudents de cara al futur. I a hores d'ara estem descomptant que el més probable és que es redueixi només mig punt, com a molt un 0,75. Més aviat semblaria que ens aniríem situant a finals d'any.
Lladós, però, avisa que les possibles noves rebaixes del BCE dependran molt del que acabin fent els organismes nord-americans. En l'escenari actual, el dòlar seguirà enfortint-se davant l'euro. Ara bé, amb la decisió del Banc Central Europeu d'aquest dijous, els principals beneficiats seran els que tinguin un deute de tipus variable, qui vulgui contractar noves hipoteques o qui les vulgui renegociar. També es poden veure beneficiats els finançaments empresarials que depenguin de l'Euribor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el butlletí oficial de les Corts ha publicat aquest dijous la llei d'amnistia, un pas previ essencial perquè la pugui signar el rei d'Espanya, Felip VI.
Quan el monarca rubriqui la norma, aquesta ja es podrà publicar en el butlletí oficial de l'Estat, entrarà en vigor i es podrà aplicar.
I pel que fa a les eleccions europees, que a Espanya se celebraran aquest diumenge, avui ja han començat a votar alguns estats membres de la Unió, com els Països Baixos, Finlàndia i Estònia.
El futur Parlament Europeu haurà d'enllestir, entre moltes altres coses, un projecte de llei per estabilitzar i controlar els preus de l'electricitat.
Es tracta d'una reforma ambiciosa que vol acabar amb la fluctuació de preus per causes sobrevingudes, com quan va esclatar la guerra de Rússia i Ucraïna. Irene Segalés.
El preu de l'energia va augmentar un 222% al conjunt de la Unió Europea, entre altres factors per l'esclat de la guerra de Rússia i Ucraïna l'any 2022. Des del Parlament Europeu es prepara un projecte de llei per regular el mercat elèctric i compta amb un ampli suport de la Cambra Europea. L'objectiu és doble: regular el preu i incidir en com s'obté l'energia. Ho explica Maria Llop, catedràtica d'Economia.
En la nova reforma que s'està plantejant, el que es busca ja és una solució més estructural, més de mig termini, que pugui realment fer front a una situació i evitar una situació com la que es va viure després de la invasió russa d'Ucraïna. Està regulant el mercat tant des de l'òptica de la fixació de preus com des de l'òptica de la producció, com s'obté l'electricitat, i per tant és una reforma molt integral i molt, molt ambiciosa.
Fins ara només s'havien aprovat mesures pal·liatives, però no solucionaven definitivament la problemàtica. L'objectiu d'aquesta reforma és estabilitzar i controlar el nivell de preus per evitar-ne increments.
I encara en clau internacional, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat aquest dijous que Espanya se suma al procediment del Tribunal Internacional de Justícia iniciat per Sud-àfrica contra Israel.
Un pas que té com a objectiu donar suport a les actuacions del tribunal i les seves mesures cautelars que són d'obligat compliment. Álvarez, però, no s'ha volgut pronunciar sobre un element clau d'aquest procés, l'acusació del genocidi contra Israel.
Lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí. Eso es una labor del tribunal. Lo que nosotros vamos a hacer es, y es aquello que permite el estatuto del tribunal, intervenir en esa demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo.
El ministre tampoc ha avançat si l'executiu retirarà o no l'ambaixadora a Israel, però ha recordat que les relacions internacionals es regeixen pel principi de reciprocitat.
Declaracions d'Álvarez aquest matí en una compareixença extraordinària poc després de saber-se que un atac israelià contra una escola de l'ONU al centre de Gaza ha causat almenys 35 morts.
La instal·lació acull desplaçats per la guerra. Almenys 5 de les víctimes són nens, segons el director de l'hospital. Per la seva banda, l'exèrcit israelià assegura que l'atac tenia com a objectiu milicians de Hamas.
I per cert que els estudiants pro-Palestina que havien acampat a la Universitat Autònoma de Barcelona estaven acampats des del 28 de maig han desconvocat aquest dijous la seva acció i han lamentat que les accions de la moció aprovada per la universitat són insuficients i no suposen canvis reals. Més titulars de la jornada, el restaurant barceloní Disfrutar s'ha coronat aquesta matinada com el millor del món segons el rànquing de la publicació britànica de referència The World's 50 Best Restaurants. L'anunci s'ha fet a Las Vegas, als Estats Units.
L'establiment Disfrutar, que està ubicat al districte de l'Eixample de Barcelona, lideren tres chefs ex-Bully, Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Cassanyes, que han aconseguit en aquesta edició desbancar el del número 1 al peruà Central després de quedar segons l'any passat.
Ha sido un momento mágico esta noche porque no nos lo esperábamos y hasta el último segundo ha habido esta sorpresa y esta emoción. Lo recordaremos nosotros tres toda la vida.
Queremos dedicar, ¿no?, que disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra.
Es verdad, no lo podemos ocultar, que el último año hemos soñado mucho en este momento.
Al capdamunt de la llista i darrere del Disfrutar trobem el restaurant basc Caçador Etxebarri ubicat a la localitat d'Axpe i en quart lloc al Diverxo de Madrid. Abans del Disfrutar, dos restaurants catalans més, el Bullí i el Celler de Can Roca, també havien arribat al número 1 del rànquing mundial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, confirmat un nou cas de violència masclista a Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra asseguren que la dona morta diumenge a la nit a Barcelona va ser assassinada. La parella de la víctima ha ingressat ja a la presó. Es tracta de la 13a víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. D'aquestes, 8 han estat dones i 5 infants. El govern i l'Ajuntament de Barcelona, que han condemnat el feminicidi, han convocat per demà al migdia un minut de silenci a la plaça Sant Jaume.
Seguim parlant de dones, però en clau econòmica. La seva presència als consells d'administració i a les direccions de les grans empreses catalanes creix a ritme de tortuga, un increment molt baix de només un punt i mig als últims 3 anys. Així es desprèn d'un informe presentat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Anna Ruiz.
La presència femenina tant als consells d'administració com a llocs directius de les grans empreses catalanes s'ha limitat a un modest increment els últims 3 anys. Aquesta pujada ha estat de l'1,6 punts, arribant al 18,8% i el 25,3% respectivament, i només el 44% de les empreses obligades per llei a tenir i haver presentat davant l'administració un pla d'igualtat ho han fet. La responsable de l'estudi, Carme Poveda, ho té clar. Si es manté el mateix ritme i no s'accelera l'ascens del talent femení, necessita necessitarem 40 anys per fer efectiva la igualtat real de dones i homes al món empresarial.
El ritme actual no arribarem a tenir la paritat en els consells d'administració i llocs d'alta direcció fins d'aquí 40 anys, que és necessari que aquesta transposició de la directiva europea es faci quan abans millor perquè tingui resultats sobre les grans empreses cotitzades.
La llei d'igualtat espanyola recomana, però no obliga l'establiment de quotes als consells d'administració i les direccions. Per cert, les dones sí creixen en un capítol concret dels equips directius, el de les direccions adjuntes.
En clau sanitària, Comissions Obreres reclama al Departament de Salut que faci marxa enrere en la decisió d'aplicar importants retallades a diferents hospitals i serveis d'atenció primària de Catalunya aquest estiu.
Tot plegat després de l'anunci d'ahir de noves retallades a la Vall d'Hebron. L'hospital més gran de Catalunya, que tancarà prop de 300 llits i el 90% de l'activitat quirúrgica programada durant els mesos d'estiu.
Des d'Olot, el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, ha reiterat aquest dijous que aquest estiu s'atendran totes les urgències i que només s'ajornaran cirurgies programades.
També des d'Olot, Balcells ha anunciat que el Departament de Salut preveu implantar l'ús de drons en el transport de material, mostres i fàrmacs a partir del 2025. Els primers a testejar la mesura seran els hospitals de la zona metropolitana Nord i l'Hospital d'Olot.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Fa un any l'Hospital d'Olot va ser pioner en les primeres proves en el transport de mostres a través de drons d'un centre de salut a un altre a la comarca. Ara la Fundació TIC Salut Social ha presentat un informe en el qual especifica per quines tres funcions els drons podrien ser útils en l'àmbit de la salut. En parla Núria Abdon, representant de la Fundació TIC Salut Social.
En l'àmbit d'emergències és per donar suport, sobretot al SEM, en comunicacions, il·luminacions, telemedicina. En el cas logístic, que seria el cas de les transport de les mostres biològiques, no només englobaria el transport de les mostres biològiques, sinó també dispositius mèdics, farmacologia, i en el cas assistencial seria per donar suport clínic, sobretot en pacients amb deteriorament cognitiu.
La següent prova pilot amb mostres de pacients reals es durà a terme a la zona metropolitana Nord, però també a la Garrotxa. En parla Manel Balcells, conseller de Salut de la Generalitat.
La petjada de carboni, evidentment, és inferior, molt inferior, al temps que s'utilitza, al cost que això té.
Segons el conseller, 2024 ha de ser l'any per anar desenvolupant la prova pilot i, en cas que funcioni correctament, entrarà en funcionament l'any 2025.
Encara en àmbit sanitari, les altes temperatures associades al canvi climàtic estan provocant que plagues pròpies d'altres indrets més àrids colonitzin i s'expandeixin també a casa nostra. És el cas de la nova variant de paparra arribada a Catalunya. Us ho expliquem avui, que és el Dia Mundial de les Plagues. Helena Puigdueta.
Parlem de la hialoma, una paparra pròpia del sud de la península Ibèrica, de zones àrides amb temperatures elevades i poca humitat. El canvi climàtic és justament el responsable de la colonització i proliferació d'aquesta nova espècie a comarques catalanes, on actualment hi ha trobat el confort i les condicions que li són pròpies. Ho ha explicat a la xarxa l'Anna Ortuño, professora del Departament de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB.
Aquest canvi climàtic està afavorint aquest increment del període d'activitat de paparres, també està portant, almenys a Catalunya, ens està portant a en situacions d'una climatologia força més àrida. Això també canvia la vegetació és més pròpia d'àrees, una certa aridesa, i per tant, aquesta paparra ha anat colonitzant aquesta zona.
Hiverns curts i pujada global de temperatures que també provoquen que les parasitacions es perllonguin en el temps. Insectes i paràsits, doncs, tanquen més de pressa el seu cicle biològic, incrementen el seu període d'activitat i per alimentar-se piquen més sovint els seus hostes, siguin animals o persones.
Cedir sòl públic als operadors privats per construir habitatge protegit de lloguer. Aquesta és una de les principals propostes que fa el Consell d'Infraestructures de Catalunya, un òrgan assessor del govern, per incrementar l'oferta de lloguer social davant el problema d'accés a un habitatge assequible que pateix la societat catalana. Carina Bellvé.
El Consell defensa que la solució per incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer públic és que sigui el sector privat qui el construeixi i s'encarregui de gestionar-lo, però a través d'una col·laboració amb l'administració. Aquesta hauria de cedir-lo sòl públic sota concessions d'entre 50 a 70 anys, a més de finançar part d'aquestes promocions. Escoltem el ponent de l'estudi, l'enginyer Mario Imeric.
Es pot considerar que aquest alliberament de sòl és com una inversió a llarg termini que fan les administracions que al cap d'uns anys reverteix recuperant no només el sòl, sinó també recuperant els edificis que estan construïts.
Entre les 13 propostes que fa aquest òrgan assessor del govern està també la creació d'una societat tenidora d'habitatges públics a Catalunya, la titularitat pública i privada, que concentraria la propietat de tot el parc d'habitatges públics ara en mans de diverses administracions. Per cert, el president del Consell és el president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya.
I en territori, la Generalitat assumeix l'explotació del canal Segarra-Garrigues i la presa del Bages. El conseller David Mascort i l'empresa Aquaes han formalitzat el traspàs de la gestió. Ho ha ullat de ràdio Alexandra Fos.
La participació de la Generalitat en el projecte del Segarra-Garrigues es va iniciar l'octubre del 2006 amb la signatura del conveni de col·laboració entre, aleshores, el Departament d'Agricultura i la Societat Estatal Canal de Segarra-Garrigues S.A., actualment integrada a Aquaes, per a la construcció i explotació de la infraestructura. Un cop finalitzades les obres, el passat juliol es va signar la deda número 1 al conveni amb l'objectiu de regularitzar l'aplicació dels fons de finançament conforme a la inversió realitzada i modificar així el règim d'explotació, preveient que la Generalitat es faria càrrec de les tasques d'operació, manteniment i explotació de l'actuació del canal. La deda, que ja preveia el traspàs de la gestió a la Generalitat, també recull la possibilitat de connexió al canal principal per solucionar problemes de disponibilitat i qualitat d'aigua de boca industrial, entre d'altres. L'any 2058 finalitzarà el pagament a Quaes de les obres corresponents al canal principal i a la presa del Bages, i la Generalitat podrà esdevenir titular de tot el sistema Segarra-Garrigues, atès que ja és propietària de la xarxa secundària de distribució del regadiu.
En cultura, Lucía Fumero inaugurarà la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic.
La trobada musical es celebrarà del 18 al 21 de setembre. A banda de la pianista i cantant que presentarà l'espectacle Folklore, el festival acollirà 29 estrenes i espectacles en directe.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Aquest matí s'ha presentat a Vic el 36è Mercat de Música Viva. Aquesta edició és especial perquè serà l'última amb Marc Lloret i Oriol Roca al capdavant de la direcció artística del mercat. Enguany els artistes usonencs hi tindran molta presència i, de fet, l'escenari de plaça en serà un gran testimoni, amb els 180 anys de l'Escola de Música Joana Serrat o Marc Pujol. Ho explica Oriol Roca.
És la fira professional de música més antiga d'Europa. Potser fins i tot no ho hem mirat, però d'arreu. Tenim dues línies de programació molt marcades, una que és els concerts que passen a plaça i al Sucre, i a la plaça dels Màrtirs, però és pitjor que encara que sigui programació off, i tota la part que està concentrada a l'Atlàntida, que són els concerts més destinats a professionals, coses que s'estrenen i que estaran girant durant l'any següent.
El mercat té com a objectiu repetir l'èxit de l'any anterior amb més de 900 professionals acreditats. Del 18 al 21 de setembre, doncs, Vic es tornarà a omplir de música per gaudir d'un mercat únic i que any rere any porta desenes de milers de visitants a la ciutat.
I una exposició al Museu Picasso recupera la memòria de la Fernande Olivier, parella del pintor durant els seus inicis a París i testimoni clau de l'evolució de la seva pintura. David Navarro.
L'exposició recorre les diverses èpoques de la relació de Fernand amb Picasso. La inicial, a principis del segle XX, quan ella també és amiga i model d'artistes de l'entorn del pintor, com Ricard Canals, Manolo Huguer o Kees Van Dongen, el període en el que són parella, quan Picasso evoluciona cap al cubisme, i l'etapa posterior, quan fa una important tasca memorialística en escrits publicats i d'altres que no van veure la llum fins molts anys després de la seva mort. La comissària de la mostra, Malène Wall, ha destacat especialment aquesta faceta de Fernand.
Aquesta mirada que ella porta des del punt de vista bastant personal, no des del punt de vista d'un intel·lectual, sinó com ella defineix els artistes que envoltaven a Picasso, els artistes que envoltaven a ella mateixa, perquè vivien junts, no? Els artistes de Montmartre, aquesta definició és molt important.
Entre les peces que es poden veure a l'exposició destaquen quadres de Picasso com Retrat de Fernand, fet a Horta de Sant Joan el 1909, o Nu sobre fons vermell, que és imatge de la mostra.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de futbol sala té un partit de caixa o faixa aquest vespre, d'aquí una hora, a Cartagena. Els blaugranes juguen a partir de 8:45 el segon partit de la sèrie de semifinals. Després de caure al Palau dilluns, al Barça li cal guanyar per forçar el tercer partit. El blaugrana Pito creu en les armes de l'equip per continuar vius a la lluita pel títol.
La experiència de nuestro equipo en esta situación ha demostrado otras veces que sí se puede. Entonces vamos a estar ahí, jugar nuestro partido, dar el máximo y ojalá está acertados de cara a portería, que eso que vale al final. Entonces yo creo 100% en ese equipo y vamos a por todas ahí.
En futbol, Ángel Viadero no serà l'entrenador del Lleida Esportiu la pròxima temporada. El tècnic cantàbri, que va arribar al Segrià al febrer del 2023, i aquest últim curs ha portat els lleidatans al play-off d'ascens a la Primera Federació. I encara en futbol, la molletana Alexia Putellas ha signat aquesta tarda el conveni amb l'Ajuntament de Mollet, de la seva ciutat, que dona el tret de sortida a la primera acadèmia de la seva fundació Eleven, un projecte social per empoderar les nenes vulnerables a través del futbol. Ens ho explica Carla Ramos des de Ràdio Mollet.
L'acadèmia de la Fundació Eleven acollirà 100 nenes de 8 centres educatius de Mollet del Vallès en situació de vulnerabilitat per millorar les seves oportunitats a través del futbol. El projecte actualment es troba en una primera fase i és per aquest motiu que han hagut de limitar l'abast d'aquest, tot i que la idea és que el projecte s'expandeixi. Alexia Putellas ha afirmat que tenia clar que la primera acadèmia havia de ser a Mollet del Vallès, ciutat que l'ha vist créixer.
És evident que és un dia especial, sabeu que sóc d'aquí. Per nosaltres tenia tot el sentit del món començar a, o almenys presentar-ho primer a la ciutat on he crescut, on realment estimo moltíssim a la gent que viu aquí.
L'acadèmia es desenvoluparà a la instal·lació municipal Germans Gonzalvo de Mollet, seu del Club Futbol Mollet Unió Esportiva.
Gràcies, Carla, i són dies clau per al Barça d'handbol, que aquest cap de setmana disputa la final a 4 de la Champions a Colònia. Semifinals dissabte, els blaugranes s'enfrontaran al Kiel alemany. L'entrenador Carlos Ortega parla d'aquest nou clàssic de l'handbol europeu.
Los dos equipos más laureados en Champions. Es un equipo difícil de jugar, con muchos kilos, muy duro en defensa. Es un rival incómodo, que quizás parece que no pasa por su mejor momento, pero eso todavía da más respeto y más miedo, ¿no? Va a jugar en casa ante possiblemente 10.000 fans.
I el Frankin Balomano Granollers ha anunciat el fitxatge de l'extrem esquerre Jordi Daumal, de 30 anys, un jugador format a l'handbol per la Tordera. Daumal, que ha jugat al Barça B i des del 2017 ha competit en la Lliga Francesa les quatre últimes temporades en el Sara Luar. Amb aquesta incorporació, per dues temporades, Antonio Rama comptarà amb un extrem talentós i amb molta efectivitat.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Banc Central Europeu rebaixa per primer cop en 8 anys els tipus d'interès i ho fa reduint un quart de punt als tipus després de 2 anys de pujades consecutives. Maria Pagès.
Els experts ho consideren moviments molt modestos, menors del que s'esperava fa només uns mesos per culpa de la inflació. El doctor en Economia, Josep Lladós, ha confirmat a la xarxa que es tracta d'un anunci ja previst i que els fa fer poc optimistes de cara a noves rebaixes.
Ha estat una decisió que la major part dels analistes financers havien descomptat. És a dir, estava prevista aquesta disminució dels tipus d'interès a començament d'any, un cop havien vist quina és l'evolució de la inflació, però que arriba com a mitjans d'any i que ens fa ser molt, molt prudents de cara al futur. I a hores d'ara estem descomptant que el més probable és que redueixin més mig punt, com a molt, un 0,75.
El restaurant barceloní Disfrutar ha coronat com el millor del món segons el rànquing de la publicació britànica de referència The World's 50 Best Restaurants. L'anunci s'ha fet a Las Vegas, als Estats Units.
L'establiment Disfrutar està ubicat al districte de l'Eixample de Barcelona i el lideren 3 chefs ex-Bully, Oriol Castro, Eduard Xastruc i Manteu Casanyes.
Ha sido un momento mágico esta noche porque no nos lo esperábamos y hasta el último segundo ha habido esta sorpresa y esta emoción. Lo recordaremos nosotros tres toda la vida.
Queremos dedicar, ¿no?, que disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra.
Es verdad, no lo podemos ocultar, que el último año hemos soñado mucho en este momento.
Aquest dijous ha estat l'últim dia de les proves d'accés a la universitat amb els exàmens de català, les modalitats restants i les optatives per a pujar nota.
Un examen que la majoria d'estudiants han trobat assequible. 300 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès han fet les proves de l'ESPAU aquests dies.
Olot FM, Sílvia Martínez.
Català força bé, de moment força bé.
Ha anat bé, la veritat. Pensava que aniria pitjor, però després de molta pràctica a la classe i amb la profe, jo crec que en general m'ha anat bastant bé.
M'ho esperava més difícil, però bé.
I bueno, però bé, el que penses que els sinònims poder ser més complicat.
Millor del que esperava, bones sensacions a l'examen.
En cultura, Lucía Fumero inaugurarà la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic.
La trobada musical la celebrarà del 18 al 21 de setembre, a banda de la pianista i cantant que presentarà l'espectacle Folklore. El festival acollirà 29 estrenes i espectacles en directe.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Ho explica Oriol Roca.
És la fira professional de música més antiga d'Europa. Potser fins i tot no ho hem mirat, però d'arreu. Tenim dues línies de programació molt marcades, una que és els concerts que passen a Plaça i al Sucre, i a la Plaça dels Màrtirs, però és per això que encara que sigui programació off, i tota la part que està concentrada a l'Atlàntida, que són els concerts més destinats a professionals, coses que s'estrenen i que estaran girant durant l'any següent.
I en esports, Toni Castro, el Barça de Futbol Sala té un partit de caixa o faixa aquest vespre a Cartagena.
Els blaugranes juguen a partir de 8:45 d'aquí una hora el segon partit de la sèrie de semifinals. Després de caure al Palau dilluns, al Barça li cal guanyar per forçar el tercer partit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura de ple estiu, la que estem tenint aquest dijous, i de fet en moltes comarques s'estan assolint les temperatures màximes del que portem d'any. Molts valors per sobre dels 30 graus, molt a prop dels 35 en alguns municipis de l'Empordà i també del Pla de Lleida. Tot plegat amb un cel que està portant alguns núvols prims, molt poc destacables, també algunes nuvolades fruit de la calor que estan creixent a l'Alt Pirineu, i de fet algun ruixadet ha arribat a caure i encara en continuarà caient cap a l'Alt Ripollès o l'Alta Garrotxa, però bàsicament ja a la Catalunya Nord. Aquesta brisa, per altra banda, que es torna a reforçar aquest vent de marinada alta, especialment al Pla de Lleida. Aquesta matinada i demà tindrem un cel una miqueta més lletós, més emblanquinat, arribaran núvols des del sud, també polsim en suspensió, i una temperatura molt i molt suau. Aquesta nit ja serà molt càlida a gran part del litoral. Demà tornarem a fregar els 35 a 37 graus a ponent, i demà, en algun moment, amb alguna gota de fang, sobretot al voltant del migdia, però poca cosa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs a l'autopista P7, que s'hi ha tirat a Borral, es mantenen dos carrils tallats en sentit sud, en sentit Tarragona, per l'incendi d'un vehicle. En canvi, s'ha normalitzat la circulació al tram de Santa Oliva. Pel que fa a les vies més properes de Barcelona, encara es mantenen cues de sortida a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, i també aturades a les rondes en sentit Trinitat, a la ronda de dalt, entre la carretera Estrua i Sant Gervasi i a la ronda litoral des de Zona Franca fins al castell de Montjuïc. De moment, això és tot el secretari de trànsit. Molt bona tarda.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Banc Central Europeu rebaixa per primer cop en 8 anys els tipus d'interès i ho fa reduint un quart de punt els tipus després de 2 anys de pujades consecutives.
El BCE ha anunciat aquest dijous una rebaixa de 0,25 punts del tipus d'interès fins al 4,25%. D'aquesta manera es tanca el cicle de 10 pujades consecutives iniciat el juliol del 2022 fa gairebé 2 anys. Els mercats financers ja preveien aquesta retallada d'acord amb el que han deixat entreveure les últimes intervencions públiques dels consellers del Banc Central Europeu. Es confirma així la primera rebaixa del tipus des del 2016. A partir de llavors van mantenir-se en el 0% durant 6 anys fins que el juliol del 2020, en ple brot d'inflació, el BCE va decidir començar a pujar-los. La decisió, però, no assegura que hagin de venir més baixades immediates. La presidenta Christine Lagarde ho ha deixat clar a la roda de premsa d'aquest dijous, en què ha subratllat que l'objectiu del banc és que la inflació torni al 2% a mitjà termini.
En qualsevol cas, els experts ho consideren moviments molt modestos, gairebé simbòlics, menors dels que s'esperava fa només uns mesos, i és que la inflació persisteix al voltant del 3% a la zona euro i als Estats Units, i sobretot en estats com Alemanya, França i Espanya mateix. Per tot plegat, es mostren també poc optimistes de cara a noves rebaixes. Albert Güell.
En declaracions a la xarxa, el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, Josep Lladós, ha reconegut que la decisió del Banc Central Europeu ja estava prevista pels analistes financers, però per a principis d'any. Ara arriba mesos després i això els fa no ser optimistes cara a noves rebaixes.
Ha estat una decisió que la major part dels analistes financers havien descomptat. És a dir, estava prevista aquesta disminució dels tipus d'interès a començament d'any, un cop havien vist quina era l'evolució de la inflació. Però que arriba com a mitjans d'any i que ens fa ser molt, molt prudents de cara al futur. I a hores d'ara, doncs, estem descomptant que el més probable és que redueixin només mig punt, com a molt, un 0,75. Més aviat, semblaria que ens aniríem situant a finals d'any.
Lladós, però, avisa que les possibles noves rebaixes del BCE dependran molt del que acabin fent els organismes nord-americans. En l'escenari actual, el dòlar seguirà enfortint-se davant l'euro. Ara bé, amb la decisió del Banc Central Europeu d'aquest dijous, els principals beneficiats seran els que tinguin un deute de tipus variable, qui vulgui contractar noves hipoteques o qui les vulgui renegociar. També es poden veure beneficiats els finançaments empresarials que depenguin de l'Euribor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el butlletí oficial de les Corts ha publicat aquest dijous la llei d'amnistia, un pas previ essencial perquè la pugui signar el rei d'Espanya, Felip VI.
Quan el monarca rubriqui la norma, aquesta ja es podrà publicar en el butlletí oficial de l'Estat i entrarà en vigor i ja es podrà aplicar.
I pel que fa a les eleccions europees, que a Espanya se celebraran aquest diumenge, avui ja han començat a votar alguns estats membres de la Unió, com els Països Baixos, Finlàndia i Estònia.
El futur Parlament Europeu haurà d'enllestir, entre moltes altres coses, un projecte de llei per estabilitzar i controlar els preus de l'electricitat.
Es tracta d'una reforma ambiciosa que vol acabar amb la fluctuació de preus per causes sobrevingudes, com quan va esclatar la guerra de Rússia i Ucraïna. Irene Segalés.
El preu de l'energia va augmentar un 222% al conjunt de la Unió Europea, entre altres factors per l'esclat de la guerra de Rússia i Ucraïna l'any 2022. Des del Parlament Europeu es prepara un projecte de llei per regular el mercat elèctric i compta amb un ampli suport de la Cambra Europea. L'objectiu és doble, regular el preu i incidir en com s'obté l'energia. Ho explica Maria Llop, catedràtica d'Economia.
En la nova reforma que s'està plantejant, el que es busca ja és una solució més estructural, més de mig termini, que pugui realitzar a fer front a una situació i evitar una situació com la que es va viure després de la invasió russa d'Ucraïna. Està regulant el mercat tant des de l'òptica de la fixació de preus com des de l'òptica de la producció, com s'obté l'electricitat, i per tant és una reforma molt integral i molt, molt ambiciosa.
Fins ara només s'havien aprovat mesures pal·liatives, però no solucionaven definitivament la problemàtica. L'objectiu d'aquesta reforma és estabilitzar i controlar el nivell de preus per evitar-ne increments.
Encara en clau internacional, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat aquest dijous que Espanya se suma al procediment del Tribunal Internacional de Justícia iniciat pels per Sud-àfrica contra Israel.
Un pas que té com a objectiu donar suport a les actuacions del tribunal i les seves mesures cautelars que són d'obligat compliment. Álvarez, però, no s'ha volgut pronunciar sobre un element clau d'aquest procés, l'acusació de genocidi contra Israel.
Lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí. Eso es una labor del tribunal. Lo que nosotros vamos a hacer es, y es aquello que permite el estatuto del tribunal, intervenir en esa demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo.
El ministre tampoc ha avançat si l'executiu retirarà o no l'ambaixadora a Israel, però recorda que les relacions internacionals es regeixen pel principi de reciprocitat.
Declaracions d'Alvarez aquest matí en una compareixença extraordinària poc després de saber-se que un atac israelià contra una escola de l'ONU al centre de Gaza ha causat almenys 35 morts.
La instal·lació acull desplaçats per la guerra. Almenys 5 de les víctimes són nens, segons el director de l'hospital. Per la seva banda, l'exèrcit israelià assegura que l'atac tenia com a objectiu milicians de Hamas.
Doncs per cert que els estudiants pro-Palestina acampats a la Universitat Autònoma de Barcelona des del passat 28 de maig han desconvocat aquest dijous la seva acció i han lamentat que les accions de la moció aprovada per la universitat són, diuen, insuficients i no suposen canvis reals. Més titulars de la jornada, el restaurant barceloní Disfrutar s'ha coronat aquesta matinada com el millor del món segons el rànquing de la publicació britànica de referència The World's 50 Best Restaurants. L'anunci s'ha fet a Las Vegas, als Estats Units.
L'establiment Disfrutar, que està ubicat al districte de l'Eixample de Barcelona, el lideren tres chefs ex-Bully, Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes, que han aconseguit en aquesta edició desbancar del número 1 al peruà central després de quedar segons l'any passat.
Ha sido un momento mágico esta noche porque no nos lo esperábamos y hasta el último segundo ha habido esta sorpresa y esta emoción. Lo recordaremos nosotros tres toda la vida.
Queremos dedicar, ¿no?, que disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra.
Es verdad, no lo podemos ocultar, que el último año hemos soñado mucho en este momento.
Al capdamunt de la llista i darrere del Disfrutar trobem el restaurant basc Caçador Etxebarri, ubicat a la localitat d'Axpe, i en quart lloc el Diverxo de Madrid. Abans del Disfrutar, dos restaurants catalans més, el Bulli i el Celler de Can Roca, també havien arribat al número 1 del rànquing mundial.
I encara en clau gastronòmica, Vallformosa ha presentat avui els resultats corresponents al 2023. L'empresa catalana, coneguda pels seus vins i escumosos, ha aconseguit 3,6 milions d'euros de benefici operatiu, un 8% més que el 2022. David Benito.
L'empresa de vins i escumosos Vallformosa va tancar l'any 2023 amb un benefici operatiu de 3,6 milions d'euros i una facturació que supera els 35 milions. És una xifra rècord per l'empresa de Vilobí del Penedès, que exporta principalment a Bèlgica, Japó, Cuba i als Països Baixos. Marta Vidal és la CEO d'aquesta empresa.
El 2024 els reptes que afrontem són reptes relacionats amb la rentabilitat, l'eficiència, la sostenibilitat i seguir posant les persones en el foco i en l'estratègia de la companyia.
Recentment Vallformosa ha estat el primer celler espanyol en aconseguir el distintiu B Corp, un segell que premia la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat empresarial.
Més titulars de la jornada. Avui acabava la selectivitat a Catalunya. L'examen de català ha estat la primera prova de l'última jornada. Un examen que la majoria d'estudiants han trobat assequible. 300 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès han fet les proves de l'ESPAU aquests dies. Olot FM, Sílvia Martínez.
Aquest dijous s'acaben 3 dies de molts nervis per a prop de 300 joves que han cursat les proves d'accés a la universitat a l'Institut La Garrotxa. Després de 2 dies en els quals havien fet els exàmens de llengua i literatura castellanes, llengua estrangera, història o matemàtiques, aquest dijous ha estat el torn de llengua i literatura catalanes i alguna altra optativa.
El català força bé, de moment força bé.
Ha anat bé, la veritat. Pensava que aniria pitjor, però després de molta pràctica a la classe i amb la profe, jo crec que en general m'ha anat bastant bé.
M'ho esperava més difícil, però bé.
I bueno, però bé, el que passa és que els sinònims poder ha sigut el més complicat.
Bé, la veritat és que ha anat millor del que esperava i bones sensacions a l'examen.
Les notes de la selectivitat es publicaran el dimecres 19 de juny i es podran revisar fins al 21. Pel que fa a les notes de tall, la Secretaria d'Universitats i Recerca no ha anunciat la data concreta per la seva publicació, però es preveu que sigui a mitjans de juliol.
I encara en clau educativa, els alumnes d'un institut de Badalona no han pogut fer classes avui per un robatori nocturn al centre. Uns desconeguts han entrat de matinada a l'Institut Escola Sant Jordi, al barri de Pomar, d'on s'han endut material informàtic i han rebentat portes i extintors. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
194 alumnes d'infantil i primària de l'Institut Escola Sant Jordi no han pogut fer classes després que a primera hora del matí s'hagin trobat la porta principal forçada i tot el centre regirat. Segons fonts de l'empresa de seguretat, l'alarma ha sonat per primera vegada a quarts de dues, tot i que tenen constància de moviments fins les 4 de la matinada. Segons l'escola, els lladres s'han emportat 4 tauletes i un ordinador, a més de fer malbé el mobiliari. El principal problema, però, ha estat la quantitat de pols estesa per l'escola i que pot comportar riscos per la salut. Ho explica la directora de l'Institut Escola Sant Jordi, Pili Padilla.
Hem trobat a faltar algun ordinador i alguna tauleta, però ha sigut més les destrosses que ens han fet a nivell de mobiliari, que està tot brut, de la pols aquesta dels extintors.
El govern local assegura que la Guàrdia Urbana ha acudit al centre durant la matinada, però no hi ha pogut accedir perquè, segons afirmen, la Generalitat no els havia notificat que s'havien canviat les claus de la instal·lació.
Notícies en xarxa.
En territori, aquest divendres acaba el període d'al·legacions a l'estudi informatiu del Ministeri de Transports sobre el desdoblament de la línia R3 entre Centelles i Vic. El treball tècnic dibuixa dues alternatives i una d'aquestes, la que permet trens amb velocitats de fins a 160 km per hora, és la preferida pel govern i la majoria de municipis, excepte la Malla, que s'hi mostra reticent. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Aquest divendres s'acaba el termini per presentar al·legacions al projecte de desdoblament de la línia R3 entre la Garriga i Vic. Aquest projecte proposa dues versions, una mantenint el traçat actual i que obliga els trens a anar a 120 km per hora com a màxim, o una altra amb una variant a Malla que permetria que els combois anessin a 160 km per hora, però que implica generar un gran impacte en terrenys agrícoles del municipi. Des de la plataforma de promoció del transport públic han expressat que volen una proposta consensuada amb els agents del territori. Adrià Ramírez és el portaveu de la PTP.
Tenir una línia de futur que ens pugui servir durant dècades, que serveixi ràpid els trens semidirectes, que pugui fer que la gent del Ripollès i de la Cerdanya pugui viatjar amb uns temps competitius cap a Barcelona i cap a Osona, però que això es faci amb consens amb el territori i, per tant, solucionant aquest punt.
També han instat a l'oficina tècnica de la R3 a fer pressió a les administracions superiors per trobar solucions que siguin satisfactòries per totes les parts.
I, en canvi, l'alcalde de Centelles, Josep Paré, prefereix la segona alternativa que es dibuixa a l'informe tècnic perquè permetria la circulació de trens més ràpids i es podria connectar directament amb França.
En declaracions a Notícies en Xarxa, Paré ha defensat a més que hi ha un ampli consens en els municipis del territori, tot i que respecte a la posició de Malla, que s'hi ha mostrat en contra per problemes mediambientals i expropiacions de conreus.
Hi ha un consens de que si es pot tenir una alternativa que doni velocitats entre 150 i 160, això no es pot renunciar, això el municipi de Malla doncs també n'és conscient. Entenem que són temes tècnics que s'han de poder traslladar, que Malla té tot el seu respecte per poder traslladar aquests comentaris i el que es veu molt bé des del territori és que puguem tenir una línia que no es quedi només a 120, amb les limitacions, és que fins i tot de tipologies de trens que poden circular.
En ambdues alternatives es mantindrien les estacions de Centelles, Hostalets i Balenyà, Tona Seva.
Encara al voltant de l'àmbit ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat preveu la renovació d'una part de la seva flota. Es tracta dels trens de la sèrie 112 de la línia Barcelona-Vallès, que en comptes de ser substituïts seran rehabilitats. Cugat Mèdia, Marc Castro.
Tots els trens que es rehabilitaran són trens que tenen gairebé 30 anys i es preveu que amb els treballs que es realitzaran s'allargarà la seva vida útil 15 anys més. El projecte, pressupostat en 16,3 milions d'euros, preveu diverses millores que ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella.
Es millora la comunicació també amb les pantalles d'informació al viatger, s'incorporen pantalles d'informació pels viatgers, ja no ho deixem tot a la megafonia, sinó també doncs, aquesta part visual, nous ports de connexió USB.
La incorporació dels trens es farà de forma progressiva. Actualment s'està rehabilitant un tren que servirà de prototip. Aquest tren, totalment rehabilitat, es posarà en circulació a la tardor. Això permetrà treure de la circulació un altre tren que es rehabilitarà en un termini de 2 mesos, de manera que cada 2 mesos es reincorporarà a la circulació un tren rehabilitat i se'n retirarà un de vell per rehabilitar-lo.
I en clau econòmica, Mahle fabricarà a Montblanc refrigeradors per bateries de cotxes elèctrics. Aquesta nova producció suposarà una inversió de 40 milions d'euros. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
La multinacional alemanya Mahle fabricarà a Montblanc refrigeradors per bateries de cotxes elèctrics a partir de finals del 2025. Els treballadors ja han rebut la informació per part de l'empresa, que preveu invertir 40 milions d'euros i contractar una seixantena de treballadors. Segons fonts dels treballadors, la majoria del personal que fabricarà aquests refrigeradors seran tècnics qualificats que ja treballen a l'empresa. Els refrigeradors seran per vehicles elèctrics de Volkswagen. Per poder-los fabricar, Mahle haurà de construir un nou forn i també un nou magatzem. Els components per bateries es faran a la nau de Montblanc 1, mentre que el nou magatzem s'instal·larà a tocar de les instal·lacions de Montblanc 2. L'empresa té previst començar les obres aquest mateix estiu per tal d'iniciar la producció a finals del 25. L'Ajuntament de Montblanc també ha confirmat la voluntat de l'empresa d'ampliar les seves instal·lacions i estan a l'espera d'iniciar els tràmits per donar-los el permís d'obres.
En cultura, Lucía Fubero inaugurarà la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic.
La trobada musical se celebrarà del 18 al 21 de setembre. A banda de la pianista i cantant que presentarà l'espectacle Folklore, el festival acollirà 29 estrenes i espectacles en directe.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Aquest matí s'ha presentat a Vic el 36è Mercat de Música Viva. Aquesta edició és especial perquè serà l'última amb Marc Lloret i Oriol Roca al capdavant de la direcció artística del Mercat. Enguany els artistes usonencs hi tindran molta presència i, de fet, l'escenari de plaça en serà un gran testimoni, amb els 180 anys de l'Escola de Música Joana Serrat o Marc Pujol. Ho explica Oriol Roca.
És la fira professional de música més antiga d'Europa. Potser fins i tot, no ho hem mirat, però d'arreu. Tenim dues línies de programació molt marcades, una que és els concerts que passen a plaça i al Sucre i a la plaça dels Màrtirs, però és per això que encara que sigui programació off, i tota la part que està concentrada a l'Atlàntida, que són els concerts més destinats a professionals, coses que s'estrenen i que estaran girant durant l'any següent.
El Mercat té com a objectiu repetir l'èxit de l'any anterior amb més de 900 professionals acreditats. Del 18 al 21 de setembre, doncs, Vic es tornarà a omplir de música per gaudir d'un mercat únic i que any rere any porta desenes de milers de visitants a la ciutat.
I una exposició al Museu Picasso recupera la memòria de la Fernande Olivier, parella del pintor durant els seus inicis a París i testimoni clau de l'evolució de la seva pintura, David Navarro.
L'exposició recorre les diverses èpoques de la relació de Fernand amb Picasso. La inicial a principis del segle XX, quan ella també és amiga i model d'artistes de l'entorn del pintor, com Ricard Canals, Manolo Hugué o Kees Van Dongen, el període en el que són parella, quan Picasso evoluciona cap al cubisme, i l'etapa posterior, quan fa una important tasca memorialística en escrits publicats i d'altres que no van veure la llum fins molts anys després de la seva mort. La comissària de la mostra, Malène Wall, ha destacat especialment aquesta faceta de Fernand.
Aquesta mirada que ella porta des del punt de vista bastant personal, no des del punt de vista d'un intel·lectual, sinó com ella defineix els artistes que envoltaven a Picasso, els artistes que envoltaven a ella mateixa, perquè vivien junts, no? Els artistes de Montmartre, aquesta definició és molt important.
Entre les peces que es poden veure a l'exposició destaquen quadres de Picasso com Retrat de Fernand, fet a Horta de Sant Joan el 1909, o Nu sobre fons vermell, que és imatge de la mostra.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de futbol sala té un partit de caixa o faixa. Aquest vespre a Cartagena, els blaugranes juguen d'aquí a mitja hora, de 8:45, al segon partit de la sèrie de semifinals. Després de caure al Palau dilluns, al Barça li cal guanyar per forçar el tercer partit. El blaugrana Pito dona algunes de les claus per al Barça en aquest segon partit de semifinals.
Sobretot, último partido ahí fallamos muchísimo de cara a portería y claro, si tú no metes los goles con lo mínimo que están haciendo de esfuerzo, ellos están metiendo en nosotros. Entonces tenemos que mejorar tanto en ataque, meter los goles y un poco más en la contundencia atrás.
En futbol, l'Àngel Viadero no serà l'entrenador del Lleida Esportiu la pròxima temporada. El tècnic cantàbric va arribar al Segrià al febrer del 2023 i aquest últim curs ha portat l'equip de Lleida al play-off d'ascens a la Primera Federació. En bàsquet, l'endemà de ser confirmat com a entrenador del bàsquet Girona, Fotis Katsikaris s'ha mostrat il·lusionat amb el nou projecte. El grec vol jugar a Europa, té la intenció de donar continuïtat a la plantilla i es marca l'objectiu de dotar l'equip d'identitat. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Un entrenador que està molt a gust a Girona i que mai va tenir el cap dubte de no renovar, tot i que sap que ara cal ser arquitectes per confeccionar la plantilla del curs vinent.
Estoy súper contento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha energía para empezar el nuevo proyecto con Bàsquet Girona. Jamás me ha pasado la cabeza que, de mi parte, que podía, que no me gustaría seguir. Ahora, ya estamos en un momento de de construir.
Una plantilla que la vol conformar el grec amb pocs canvis i amb la continuïtat de molts jugadors d'aquest curs. CatSicaris es marca com a objectiu principal i primordial per la campanya 24-25 aconseguir un grup dotat d'identitat.
L'objectiu és que creamos, com he dit antes, una identitat com a club, com a equip, bueno, el club, luego el equip en la pista, que competimos en cada partido, que cada entreno sea un entreno, digamos, de que los jugadores sientan que tienen que competir, que tenemos un espíritu así, una mentalidad y una cultura que queremos mejorar, que pedimos más de nosotros mismos, que somos autoexigentes.
Així doncs, l'entrenador juntament amb la direcció esportiva ja treballen per ser arquitectes i construir un equip competitiu amb identitat pròpia.
Gràcies, Luna. El cap de setmana arrenca la final del play-off per pujar a l'hoquei Lliga Iberdrola en hoquei patins, la màxima categoria femenina. Es troben el Bigues i Riells i l'Alpicat amb el primer partit al Vallès diumenge. L'entrenador del femení de l'Alpicat, Mats Zilken, veu el Bigues com a gran favorit a l'ascens.
Pràcticament són les mateixes jugadores amb les que van jugar dintre de l'Hockey Lliga, a part d'això crec que tenen un bon equip, han fet les coses molt bé durant la setmana, han fet 70 i pico punts, i bueno, en principi és el que et dic, les candidates número 1 són elles.
I acabem amb ciclisme perquè demà arrenca Manresa la primera edició per etapes de la Volta, la prova ciclista femenina. Patricia Ortega és la responsable esportiva de la Volta femenina.
Jo penso que és una volta que és molt oberta i haurem de veure una mica com es va desenvolupant per veure qui guanyarà aquesta primera edició i comencem a estirar el palmarès.
Dissabte es disputarà la segona etapa entre la Seu d'Urgell i la Molina i la prova culminarà diumenge amb l'etapa entre Molins de Rei i Barcelona.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Tot el cop que trenca la cadena amb la que ens han lligat, ets el foc que crema aquesta pena que inunda la ciutat. I ara el cor batega tan fort que la fe s'esgota. Sense tu aquest any és una derrota. Ara sento que tempto la sort. Ara sento que el cor va més fort. I m'invento que aparco el teu port. Ara sento
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura.